Dos quarts de deu del matí.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, què tal? Benvinguts a aquest nou Esport en Marxa. Dilluns 27 de maig, el darrer programa d'aquest mes que tot just està a punt de finalitzar. Avui parlarem d'hoquei herba del júnior femení, que es va quedar a les portes de la final de revalidar el títol en caure a semifinals. Un partit pràcticament inexplicable perquè el conjunt santcuatenc guanyava 2-0 en el darrer quart i en els últims minuts va remuntar el Polo, que finalment seria el campió. Sens dubte, una bona temporada del conjunt de Guille Carnicer, però tenia les expectatives molt altes, tenia en compte que la temporada passada es va aixecar amb el títol. D'aquest partit en parlarem perquè tindrem una de les dues jugadores que s'acomiaden de l'hoquei herba, la Gigi Oliva i la Carlota Petxamé. Ens escoltarà Carlota Petxamé, una de les jugadores més destacades de l'hoquei herba estatal i també internacional. I del cap de setmana també hem de parlar de l'Olímpic Floresta, que ha finalitzat tercer a la tercera nacional i doncs ha quedat una miqueta lluny del primer classificat del Ripollet, que torna a segona B. I de la resta del cap de setmana, destacar els moviments que hi ha hagut durant tot aquest dissabte i diumenge amb la Campus Run, aquesta cursa solidària. Parlem amb el seu organitzador, el Javier Jauregui. També de la UES femenina, del primer equip que un cop ha aconseguit l'ascens a segona catalana, s'ha quedat a les portes de ser el representant de Barcelona al Campionat de Catalunya. I finalment, del segon equip femení de la UES de tenis taula, que ha pujat a Divisió d'Honor i és un dels tres equips de tota Espanya que tindrà el primer equip a la màxima categoria estatal i el segon equip ho farà a segona categoria. I també tindrem una tertúlia de molt pes, no pels anys que tenen, que també, sinó per tot el que han donat al Sant Cugat Futbol. No us diem qui són perquè ara ben aviat els escoltareu. Comença un nou Esport en Marxa. Comencem i ho farem parlant amb l'estic a la mà per parlar d'hoquei herba i concretament d'aquest júnior femení que dissabte a Madrid, al camp del Club de Campo, va caure derrotat a semifinals davant del Polo, un partit que anava guanyant per 2-0 i que finalment va caure per 2-3 i d'aquesta manera doncs s'allunyava del que podia haver estat el segon títol consecutiu de la Lliga Iberdrola. I per parlar d'aquest partit tenim una de les protagonistes d'aquest final de temporada, perquè penja l'estic i ho fa el júnior, el que ha estat el seu club durant les últimes temporades. Ella és la Carlota Petxamé. Carlota, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, 48 hores després d'aquest partit, no sé quines sensacions tens, veient que el Polo ha quedat campió, que a semifinals el Club de Campo doncs, no arribaria a la final. Podem dir que s'ha perdut una oportunitat?
Sí, òbviament s'ha perdut una oportunitat. La nostra sensació és de tristesa i bueno, esperem que superi aviat i que sigui algú que faci prendre l'equip.
Diu tothom que és l'esport, que és una dita, no? Però hi trobeu explicació d'anar guanyant un partit 2-0 i que pràcticament en 10 minuts us capgiri el marcador?
Bueno, jo crec que aquí es demostra que no hi ha res fet fins que acaben els 60 minuts de joc. Penso que bueno, és el que dius tu, al final vam dominar 50 minuts i ens vam deixar perdre aquests últims 10. I bueno, i així és l'esport i és el que et dic, no? Dins de 60 minuts pues, pot passar qualsevol cosa i si no et jugues als 60 doncs et poden guanyar perfectament.
Una Carlota Petxamé que tanca el seu cicle ja a l'hoquei herba fa una mica de mal o deixa un mal sabor de boca finalitzar així?
Sí, la veritat que sí. Jo esperava realment aquest partit guanyar-lo, el vam dominar, com dic, pues, aquests 50 minuts i sí que és veritat que acabo amb males sensacions, però bueno, suposo que en uns dies se'm passarà aquesta sensació i em quedaré amb les coses bones que m'ha donat tot aquest esport.
No t'ho repenses, no? De dir, he acabat amb mal sabor de boca, vull seguir, no?
No, no. Ja ho vaig apurar un any més l'any passat quan vam guanyar, perquè realment tenia una sensació d'equip de poder lluitar per un altre títol, però bueno, ja s'ha acabat i encara que sigui d'aquesta manera, doncs ho tinc molt clar.
Marxeu dues icones del club que heu aportat molts, jugadores internacionals, Gigi Oliva i Carlota Petxamé. Hi ha relleu generacional, és a dir, les jugadores que hi són ja han agafat aquest rol?
Sí, jo crec que sí. És un equip que amb els anys ha anat creixent i jo crec que està demostrat que poden i que no perquè nosaltres entenem que al final potser érem les jugadores amb experiència, però com a...
Doncs s'ha tallat la comunicació amb Carlota Petxamé. Mirarem si podem retornar aquesta trucada en directe. Recordeu que el júnior femení ha acabat la temporada, ho ha fet caient a les semifinals d'aquesta competició de la Lliga regular, de la final a 4 que es va disputar a Madrid. El Club de Campo es va alçar amb el Polo es va alçar amb el títol en una final que va jugar contra l'Atlètic de Terrassa. En teoria, el Club de Campo, que havia finalitzat campió de la Lliga regular, doncs tenia moltes opcions de jugar a casa, però així és el món de l'esport. Deien, Carlota, que si hi havia relleu generacional per agafar aquest rol.
Sí, com et deia, crec que hem anat guanyant experiència amb els anys i les joves agafaran aquest pes de l'equip i estic segura que no ens trobaran a faltar en aquest sentit.
Per acabar, a què es dedicarà la Carlota ara?
Doncs no ho sé, la veritat no ho tinc clar, necessito un descans i òbviament seguiré vinculada en el hockey el màxim de temps que pugui. Però bueno, segurament ens enganxarem a qualsevol altra cosa perquè al final els que hem sigut esportistes no podem quedar-nos parats. Així que de moment no tinc clar exactament què és el que faré, però bueno, estic segura que m'iniciaré a qualsevol altre esport.
Molt bé, doncs, Carlota Petxamé, moltes gràcies per aquestes temporades al júnior, també pel tracte que sempre has tingut amb aquest mitjà, i et desitgem tota la sort del món ara en d'altres aventures, i sempre podràs dir que, a banda de ser una gran capitana, també vas aixecar aquest primer títol de Lliga i també una Copa de la Reina i un bronze a Lea Kela. Que vagi tot molt bé, moltes gràcies i una forta abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies per donar... veu el hockey, que al final és un esport que ho necessita i moltes gràcies per tot.
I del món de l'hoquei herba passem al del tenis taula, perquè fa uns dies ja dèiem que el primer equip femení continuaria a la màxima categoria estatal. I això hi ha molts equips, o molts pocs equips catalans que ho puguin dir, però ara s'afegeix un nou èxit, i és que el segon equip puja a segona categoria estatal. I, de fet, hi ha pocs clubs a l'estat espanyol que puguin dir que tenen el primer equip femení a la màxima categoria estatal i el segon equip ho puguin fer a segona categoria estatal. De fet, només tres clubs, el Vic, el Linares i el Son Cladera de Mallorca, juntament ara ja amb la UES, tenen aquest mèrit. I tenim a l'altra banda el fil telefònic a Josep Anton, entrenador d'aquest segon equip i també un dels homes importants en l'estructura esportiva de la UES de tenis taula. Josep Anton, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Bé, un nou èxit que no sé si us esperàveu, però que consolida a la UES en el màxim panorama estatal de tenis taula, no?
Doncs sí, estem molt contents. No podem dir que ens ho haguem trobat perquè doncs, era un dels objectius de la temporada, juntament amb mantenir la superdivisió femenina. Però bueno, tenim una sèrie de jugadores de la casa, bastant joves, que estan jugant bé, que de fet, tot i que bueno, hem tingut alguna ajuda de jugadores sènior, les jugadores, diguem, de la Pedrera han estat per sobre del 70% de victòries amb la qual cosa, doncs, bueno, han demostrat que Primera Nacional els quedava curta i que podien optar a més. I res, molt, molt contents, la veritat.
Si ja costa mantenir un primer equip amb els pressupostos que hi ha a la màxima categoria estatal, ara mantenir el primer i el segon, tenir-lo a la segona categoria estatal, és factible, és possible l'any vinent?
A veure, és un repte. És complicat i s'ha de treballar en aquest sentit i bueno, s'han de buscar ajuda, recolzament per part d'institucions públiques o privades i bueno, intentar doncs, que el projecte esportiu que també venim treballant en aquests darrers anys doncs, que no es vegi limitat per aquest factor econòmic. No? Tot i així, doncs, bueno, la superdivisió en aquest sentit és una altra lliga, metafòricament també parlant, no? De que és molt més professional. La divisió d'honor també ho és, però no a aquest nivell.
Hi ha hagut renovació d'una jugadora xinesa del primer equip que va ser clau en la permanència. Continuarà aquesta jugadora i pel que fa a bloc de jugadores tindreu continuïtat?
Doncs sí, bueno, seguirà la Juli May, que això és una gran notícia. És una jugadora que va jugar 22 partits i es va guanyar els 22. Vull dir, només dues jugadores van acabar la superdivisió invictes i bueno, en aquest sentit doncs, estem molt contents i això doncs, ens dona moltes possibilitats d'assolir novament l'objectiu, no?, de permanència a la superdivisió, i ara, com deies, tot va molt lligat, no? Vull dir, si baixa l'equip de superdivisió arrossega la resta, no? Llavors, doncs, en aquest sentit, el castell de naipes cada vegada és una mica més complicat.
Molt bé, però sens dubte que amb el bon treball i la bona feina que esteu fent a la West de Tenis Taula des de fa molts anys, doncs podreu assolir-ho. Moltes gràcies per atendre'ns, que vagi tot molt bé i felicitats per aquest ascens.
Igualment, que vagi bé. Moltes gràcies.
Esport en marxa, amb Joan García.
3 minuts i seran 3 quarts de 10 del matí i fa una setmana aproximadament el Sanku feia un petit homenatge a jugadors que han estat doncs, figures destacades dins del panorama del club, però jugadors de fa molts anys. I nosaltres el que hem volgut fer és recuperar aquests jugadors, perquè diuen que la qualitat mai es perd, que sempre es té, ara ja tenen uns quants anys més, però qui els ha vist jugar o qui els coneix segurament tindrà molts records a diferents camps de la ciutat, perquè avui parlem de Jaume Tubau, però abans el camp estava on ara mateix es troba l'Hotel Sant Cuat i l'Ajuntament, i abans estava a prop d'aquí, de la ràdio, a la Casa de Cultura, i teníem totes aquestes ubicacions del camp. Bé, anem a fer les pertinents presentacions. L'home amb més edat a la taula, però això no vol dir que no segueixi vinculat al món del futbol, el Benet Creu. Millor dir-li Creu perquè és com el coneix tothom. Creu, molt bon dia.
Bon dia.
També tenim el Miquel Rams, un perico, que avui estarà una mica enfadat, però avui no parlem de l'Espanyol, no toca ni del Barça. Jugador del Sanku i el típic lampista d'aquí de Sant Cugat, de fa molts anys, i que sempre que el podeu veure, doncs, o juga al golf o va en bici ara. Miquel, bon dia.
Bon dia.
I després tenim el Paquitón, que és el Francesc Ruiz, que va ser president, va ser jugador, i també doncs, va estar en el futbol base com a coordinador, entre d'altres moltes coses. Paquitón, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, anem a parlar primerament del lligam que vosaltres teniu ara mateix amb el Sanku. Creu, quin lligam tens? Perquè sempre veiem a la graderia.
Sí, jo no en tinc cap de lligam. Jo acostumo a anar al futbol perquè m'agrada, en vez d'anar, per exemple, al cine o anar per dir a la petanca, doncs no m'agrada, ni m'agrada el futbol. I allà hi ha una sèrie de nanos molt petits que tenen unes qualitats que no sé si les podrà desenvolupar pel qui hi té, que l'entrena. Vull dir, jo crec que hauria d'haver-hi algun més perquè la criatura sapigués el que és el futbol.
Veus molts partits del futbol base?
Tots els que pugui.
I del primer equip també?
També.
Tant de nois com de noies?
Sí.
I el futbol ha canviat molt dels teus temps cap aquí?
Sí, ha canviat molt en tots els aspectes. En la part econòmica, en la part que hi ha qui està a vegades en un puesto que realment no li correspon perquè no sap de què va, però està dintre de l'olla i llavors hi ha moltes coses d'aquestes dintre del futbol. O hi ha amistats, o hi ha que l'enxufa fulano, l'enxufa mangano, vull dir, escolta, És una barbaritat. És una barbaritat i darrere més una mostra molt clara del principi, ja perquè no te'n recordem més. L'escola del futbol, el futbol del Sant Cugat, es va fer perquè els nens del poble no anessin pel carrer i juguessin a futbol. I no cobrés ningú. I avui no hi ha ningú que no cobri. Per tant, això és una fortuna cada mes que es perd pel primer equip que hi ha de futbol, que és el Cabal, el que realment representa Sant Cugat. Però això no existeix.
És a dir, el futbol de poble s'ha perdut.
Clarament, tot completament està perdut. I no hi ha manera d'arreglar-lo perquè, clar, cadascú, si té un sou en allà, com si diguéssim, ara jo no entenc, per exemple, com s'ha arribat en aquest punt. Perquè antes anaves a buscar els nanos pel carrer, per endur-te'ls, per portar-los, per d'allò, però ara ja no. Ara ja sembla que siguin com si fossin professionals tots. I és un problema, vull dir, un problema per l'entitat. Perquè llavors l'equip A, el primer equip, no pot ser el que podria ser amb la inversió de diners que s'hauria de fer.
Miquel Rams, quin lligam tens amb el Sanco ara?
Ara, bueno, tinc molt bona amistat amb el Llorenç i participo, l'ajudo tot el que he pogut. Jo vaig participar bastant en l'època del Jaume Tubau, que era l'Àlex Barberà, era el president. Bueno, algunes temporades el Jaume i jo havíem fitxat jugadors, pagant nosaltres de la nostra butxaca. No sé si s'entraran a casa ara o no, però ho havíem fet.
Hi ha alguna anècdota d'algun jugador que hagueu fitxat fa anys?
És que no me'n recordo els noms. A mi em deia, escolta, hem de fitxar perquè estem fotuts, que estem per baixar, i jo l'Àlex deia, bueno, ja me'n fitxarà un, tu em fitxes un altre. I així es feia. Jo sí que vaig portar un molt bon sponsor al Sant Cugat, que va durar bastants anys, que va ser Alcaraz. Aquest sponsor el vaig dur-lo jo. Perquè jo tenia molta amistat amb el Manolo Alcaraz. Era l'època que estava d'alcalde el Lluís Recoder.
És a dir, totalment desinteressat, i podem dir que el futbol t'ha costat diners a tu.
Sí, però també he disfrutat molt. La meva passió és jugar a futbol, no jugar a gol, la meva passió és jugar a gol. I no jugo perquè estic fotut del genoll, però no, encara jugaria.
I què recordes del futbol d'ara? El futbol d'abans, coincideixes amb el Manet Creu, que el futbol ara és diferent del que hi havia abans? Abans era més altruista. Ara.
Ara actualment és tot diferent, no sol el futbol, és tot, és la vida, és tot. Clar, no pots pensar en l'època nostra, les coses evolucionen. Jo discrepo amb ell, que és el primer equip, no. La base, els nanos que hi ha, el que puja, és el que fa el Caliu. Sant Cugat és una ciutat que el futbol no li interessa a ningú.
No.
A ningú. I els ajuntaments tampoc. Vull dir, aquí l'ajuntament només cultura és els castellers, els trabucaires, les sardanes, no sé què, però no es donen compte que el Sant Cugat té 860 nens. 860 nens. Que cada dia, cada 3 dies a la setmana els recull, els educa, els fa jugar a futbol. Si no, estarien acampando por ahí. I bueno, ha canviat molt el futbol. A l'època nostra era impensable tindre una escola com la que ara s'han cobrat. És que jo la coneixo molt bé, perquè tinc molta amistat amb el Llorenç, i sé com ho porten. I és que se li ha de posar medalles se li han de posar de la tasca que fan.
I una ciutat com Sant Cugat, gairebé vorejant els 100.000 habitants, comparat amb Villarreal o altres jocs, l'equip, el primer equip està a primera catalana. Si féssim una comparativa...
El problema és que la gent que ha vingut a Sant Cugat no s'ha integrat, s'ha integrat a altres coses, no sé, el bàsquet, el balonmano, el patinatge, però el futbol, la gent que va, pues no es llama, no
crida.
No crida.
I van pels fills, perquè els hi acostumen, comencen a d'allò, però si no anirien tampoc. Vull dir, és una cosa que no és que els hi agradi. Els hi agrada perquè els hi aguanten el nen, i després tenen on anar-lo a buscar, saben localitzar-lo. Vull dir, és com si fos una escola més, però és per aguantar el nen, no perquè practiquin el futbol i siguin bons, o surtin bons.
I Paquito, en Francesc Ruiz, havies tingut el Rams, no?, de jugador?
Sí, infantil.
I has queixabatat o no?
Sí, d'unidó. Vam quedar campions a Terrassa, vam quedar campions del comarcal de Terrassa i Sabadell, vam quedar campions. Sí. Recordes, eh?
Sí. Bueno, érem tots un, bueno, érem tots d'aquí del poble.
Sí, érem tot, ell, el Feliu,
el Pere Feliu,
el Salat,
el Panta, el Bernil, el Ton, el Quico León, el Palau, el Joan Salau, el Marquina no, el Marquina
no,
tots érem d'aquí, tots,
el Sebas, el Sebas també.
Molts records, sens dubte, i molts noms. Per aquí on tu has estat jugador, també has estat coordinador i president?
Jo vaig començar als 15 anys amb el juvenil. Als 18 vaig passar el primer... Bueno, jo jugava d'antecentro amb el juvenil. I com que teníem un equip molt bo, però la majoria eren de Rubí, quasi tots eren de Rubí. Llavors, en un partit que jugàvem a bàsquet al Sant Cugat, l'entrenador, un delegat que havia, que era el pare del Pedrín, era un delegat, feia delegat d'entrenador, va dir, hòstia, escolta, vull diners que jugar de central, perquè a veure si tu allà darrere aguantes, perquè jugaven contra els Cubades de Terrassa, que eren molt bons, i van dir, tu allà darrere almenys aguantaràs, que no, perquè després jugava al Sant Cugat, després. Dic, bueno, però a mi no m'agrada jugar de defensa, que a mi m'agrada jugar de davanter. Bueno, jugo avui, vale. I em va sortir un partit, vam perdre 0-1, però em va sortir un partit quadrat. I llavors el diumenge següent anàvem a jugar a Ripollet. I jo m'agradava posar-me el 8. Em vaig posar el 8 i em diu, no, posa't el 5, perquè l'altre dia va veure el president al carrer, va veure el president i va dir, escolta, hòstia, d'on sortia aquest nano que d'allò, de central? Diu aquí, que avui vindran a veure't. I allà a Ripollet van vindre, sí, vaig sortir a jugar allà també de central, va sortir un partit també rodó, vam guanyar 1-0, me'n recordo, i vaig fer el gol jo de cap amb un córner, i llavors quan va entrar al carrer, dius, quants anys tens? Dic, en tinc 17, perquè llavors si no tenies 18 no podies jugar. Dic, tinc 17, i quan es fa? Dic, hasta el novembre, no es fa. Bueno, doncs vaig jugant de central, i quan tinguis els 18 passaràs al primer equip. Llavors, aquell d'allò em van preseleccionar per la selecció catalana juvenil. Vaig jugar dos partits. Vaig jugar un al camp del Rubí, contra la selecció, i llavors al camp de les Corts. Però, clar, allà a les Corts jo vaig jugar de mitja part, i l'altra mitja part vaig jugar un tio que fotia 1,90 m, que era un tal Medir, que era de l'Espanyol. Jo no ho vaig fer malament, però clar, quan va acabar la selecció van dir, escolta, molt bé, nano, em va dir el seleccionador, molt bé d'allò, però llavors vaig veure la llista i tots eren del Barça i de l'Espanyol. L'únic que havia era un del Granollers, un xaval, però era un mig volant, que un tio quadrat allà. Llavors, aquell any, que va ser quan el Sant Cugat va pujar a tercera, jo diria, em van fer el millor deportista juvenil, el Sant Cugat, que és l'única vegada que ho han fet, van ser aquella vegada. Llavors a mi em van fer de com juvenil, i el Julio el van fer com infantil. Llavors ja vaig passar amb el primer equip, i sempre, i llavors el creu sap més que jo, que cada any m'emportaven un central.
Havia de marxar, havia de...
O jugar de lateral, o jugar de centro.
Es liquidava sol ell mateix, perquè no t'arribava ni la sola sabata.
Que va.
És que jo el que no entenc, t'ho dic de veritat, jo no entenc aquella època, i el Sant Cugat tenia jugadors que no haurien d'haver estat al Sant Cugat.
No, perquè...
Haurien d'haver estat molt més amunt.
El que passa...
Jugadors molt bons, com el Pere, Pere...
El que passa que a mi m'havien sortit molts equips per anar-hi, el Rubí m'havia buscat no sé quantes vegades, el Berga, que va pujar a tercera, em va vindre a buscar, però a mi m'agradava jugar a Sant Cugat. Ja que al final...
Però que el Pudet va vindre a buscar a través del Muñoz.
Sí.
I era una persona que et coneixia, llavors, molt bé el que era.
Llavors vam fer la mili i vaig fitxar pel Mollerussa a Lleida, que estava a tercera. Allà, el Mollerussa estava a tercera i vaig fitxar la temporada allà. Llavors quan vaig vindre vaig tornar... A mi va ser l'hòstia, perquè resulta que jo vaig marxar al Sant Cugat aquell any, i el Sant Cugat va baixar de categoria. Llavors jo quan vaig vindre a la mili, vam d'allò i vam quedar campions i vam pujar l'altra vegada.
Tu saps
que abans, per exemple, en aquí a Sant Cugat hi havia, per exemple, uns jugadors determinats,
sí,
que la gent els tenia com però relativament aquí jugar, aquí Sant Cugat, era molt difícil.
Home, sí, difícil.
Perquè la gent estava carregada de punyetes.
Home, sí, difícil. Ai, escolta, escolta, tu saps,
el poble estava escolta,
tu saps, tu saps que jo la vaig tindre per d'allò, perquè jugava, perquè ho tenia cada lloc, perquè m'ho guanyava, però no era fàcil, eh? Perquè cada d'allò em portaven un central, em van portar un tio del Sant Andreu, un central, un tio d'allò. Pues va jugar tota la temporada a l'antecentro.
Inclús es va haver-hi una temporada que van mirar de portar aquest xicó que vivia a Valldoreix, que era l'Espanyol.
Ah, sí,
el Tanco. Van intentar, de totes maneres, el que passa que potser els hi costava moltes peles.
El Tanco va vindre, però va vindre a l'època del Mijano.
Exactament, però es veu que els hi devia costar també o moltes peles perquè era allò, per no va venir. Però van estar darrere d'ell.
No, va vindre.
Sí,
va vindre jugant el Tanco. El Tanco va vindre, va jugar una temporada.
Se li va fer un homenatge, també.
Digue'm a mi que els quartos que va al homenatge se'ls vaig guardar jo una setmana a casa meva.
Imagina't.
Quasi un milió de peles.
Déu-n'hi-do. Doncs ho hem de deixar aquí. Podríem parlar de molts més temes. Gràcies als tres perquè heu posat i heu radiografiat una miqueta el que és el futbol d'abans i el d'ara, i sens dubte teniu una passió comú, que és l'estima al Sant Cugat. Gràcies, Creu, gràcies, Paquitoni, i també al Miquel Rams. I ara anem en contrarrellotge i anem a connectar amb Javier Jauregui, que és l'organitzador del Campus Run de casa nostra. Aquesta cursa atlètica ahir es va disputar solidària amb 40 participants. Javier, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, quina valoració fas del que va succeir ahir a casa nostra?
La gent està encantada. No, lamentem una mica la falta d'informació que ha hagut aquesta cursa. L'última setmana sí que s'ha pogut informar a la gent, el tot media, però no, la gent deia que no estava apenas informada, no? Però molt contenta.
Potser li ha faltat això, no? Tot i que vau fer una roda de premsa on nosaltres també hi vam ser presents, la recaptació com ha anat? Esteu satisfets? Contents?
Bueno, sí, no, només 40 persones a 9 euros i no és que sí que hem fet informació a totes les persones que anaven allí que fan aquí a Càritas el Rebost. Que puguin acudir a partir d'ara, no?
Per acabar, Javier, de cara any vinent es tornarà a fer aquesta cursa?
Sí. Han aparegut persones de Càritas que apenas estaven informades les mateixes, deien, sí, que hem de fer més difusió nosaltres i que, sí, en propers anys arribarem a més gent i estem encantats de fer aquesta pequeña labor d'ajuda a Càritas.
Molt bé, doncs, Javier Jauregui, organitzador d'aquesta cursa Campus Run, una quarantena de participants. Esperem que la propera edició tingui molta més repercussió i, evident, molta més participació en una causa solidària com és aquesta. Moltes gràcies per ser-hi i que vagi tot molt bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un cap de setmana que, com sempre, ha estat atapeït d'activitats esportives. Hi ha hagut el primer torneig de rítmica del Club Motellenc Sant Cugat amb la participació d'una figura mundial, l'exgimnasta Almudena Cid, que va participar en 4 Jocs Olímpics. Però també hem tingut el primer torneig d'escacs de Sant Cugat, organitzat per el Club d'Escacs Dos Torres. Moment d'escoltar qui és en Ramon Puignaró, president d'aquest club.
Aporta una sèrie de valors que són doncs, molt, molt bons pels infants, sobretot, no? Doncs el que és l'esforç, la concentració, el respecte al rival, el pensar, no? Avui en dia doncs, que tot és molt, molt ràpid, crec que doncs, el fet de que els infants doncs, juguin a escacs doncs, els hi va molt bé, sincerament.
Doncs ara el que farem és sintonia final i ens acomiadarem del programa. Fins aquí aquest Esport en Marxa, el programa que repassava fil per randa l'actualitat esportiva de casa nostra. Anem tancant una temporada, encara ens escoltarem dilluns vinent, però la informació continua, com sempre, a les diferents xarxes socials, evidentment als butlletins horaris i constantment a cugat.cat. Com dèiem, una setmana on també l'esport serà notícia a casa nostra, donar les gràcies a tots els que han participat
en aquest espai radiofònic, a Pablo Palenzuela, a les vies de so, que us ha parlat molt de gust, Joan García. Ens hi retrobem dilluns vinent, que acabin de passar un molt bon dia i, evidentment, una molt bona setmana. Adéu-siau.